Bon dia, adeu, toquem fusta a les mascaretes.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Des d'avui, els infants i a partir de demà dimecres, la resta de ciutadans podran deixar de portar mascareta als interiors. L'objecte més preuat de la pandèmia desapareixerà sense saber encara si l'haurem de tornar a treure de l'armari. Aquest dimarts, els infants per fi han tornat a l'escola sense mascareta després de 2 anys sense veure's les cares a les classes. Demà, la resta de ciutadans també podrem anar a restaurants, teatres o botigues sense mascareta. Tot i això, hi haurà excepcions, com les farmàcies, els hospitals, el transport públic o les residències. De seguida ampliem aquesta informació. Abans, però, avui és dimarts 19 d'abril del 2022. El primer dia després de Setmana Santa ens porta altres notícies que repassem, com sempre, amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot preveu canvis en la mobilitat de l'entorn de l'Espai Cràter.
El carrer Pinta Diumenge serà d'únic sentit i el carrer Carles I es connectarà amb l'Avinguda del Morrot. Els autocars podran descarregar visitants a l'Espai Cràter, però els hauran de recollir a l'estació d'autobusos de la ciutat. El regidor de Promoció Econòmica és Estanis Vaireda.
Des del punt de vista de mobilitat, nosaltres pensem que amb aquests canvis que us comentava, del que el fet de que la gent aparqui el Firalet i que, per tant, vingui ja amb el vehicle, diguem, aparcat al Firalet i pugi a peu, no preveiem moltes dificultats ni molt de trànsit en aquest sentit, eh?
Els CAP de Sant Joan i la Vall d'en Bas incorporen un referent emocional.
A partir d'ara, els dos centres de la Fundació Hospital d'Olot tindran un especialista en salut mental per atendre també els pacients en aquesta modalitat. La directora de l'atenció primària de l'Hospital d'Olot és Glòria Bassets.
Ens ajudarà a detectar aquella població que pot tenir més risc de patir problemes de salut mental o problemes relacionats amb el benestar emocional, i ens ajudarà a fer accions a la comunitat.
En esports, la Unió Esportiva Olot tindrà una última bala.
El gol de Jordi Xumetra davant els Sants permet als homes de Mànics creure en l'ascens directe. Diumenge, si el Manresa perd i l'Olot guanya, els garrotxins podrien celebrar l'ascens directe a l'estadi.
Soñar, por supuesto que sí. Solo tenemos que ganar lo nuestro. Y ahora pues obligamos a los rivales, en este caso a Manresa, a sacar 4 puntos mínimo. Pero nosotros, yo doy por hecho que vamos a hacer los deberes. Entonces, claro, hacer 4 puntos significa no perder ninguno de los dos e incluso ganar uno de ellos.
I al final de l'informatiu, la contraportada, parlarem, Roger, de cultura popular.
El Cornabusam d'Olot ja ha anunciat les dates de l'edició d'aquest 2022 i el principal cap de cartell. El Festival de la Cornabusam se celebrarà del 25 al 29 de maig i tindrà el gaiter gallec Carlos Núñez com a principal convidat. Un dels organitzadors és Àlvaro Borrell.
Estem a la tercera dècada d'història. Jo crec que és un festival consolidat i que representa una mica l'ebullició de la cultura popular. Deixant de banda Festes d'Altura, que seria el màxim exponent de la cultura popular, seria un dels altres grans moments que tenim marcats en el calendari.
Passen 4 minuts del punt de la una, és moment també d'obrir el focus. Aragonès, Torra, Mas i l'entorn de Puigdemont. Objectius de ciberespionatge, segons Citizen Lab.
Paluzie, Jordi Sánchez, Mauri i una trentena de membres de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP també van ser víctimes de Pegasus.
La Moncloa, per la seva banda, nega cap relació amb l'espionatge a polítics i membres de la societat civil catalana.
El Ministeri de Defensa afirma que l'executiu espanyol sempre actua en estricte compliment de la legalitat.
La Setmana Santa deixa 4 morts a les carreteres catalanes, 3 menys que el 2019.
Trànsit confirma que les xifres de mobilitat han recuperat els nivells d'abans de la pandèmia.
La Fiscalia demana 900.000 euros de fiança a Luis Medina pel cas de les mascaretes.
A banda de la petició, Anticorrupció demana investigar el patrimoni del fill del duc de Fèria després que el compte corrent no arribés als 250 euros.
A la plana internacional, Rússia ha començat la batalla del Donbass, segons el president d'Ucraïna.
Volodymyr Zelensky afirma que ha començat la gran batalla a l'est del país.
Pedro Sánchez viatjarà en els pròxims dies a Kiev i es reunirà amb Volodymyr Zelensky.
El president del govern espanyol va avançar que també es reobrirà l'ambaixada espanyola a Ucraïna.
I en l'apartat cultural, Rosalía anuncia una gira mundial en parada a Barcelona el 23 i 24 de juliol.
Iniciarà el Motomami World Tour a Almeria i el tancarà a París després de viatjar per Europa i les Amèriques.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Un dimarts amb canvi de temps, amb pluja i baixada de la temperatura. I és que a partir d'avui la situació meteorològica es complicarà força. Arriba aire fred, pluja i també neu. La temperatura se situarà per sota de la mitjana d'aquesta època. Avui dimarts, dia de núvols i pluja. El cel assolellat del final de Setmana Santa donarà pas a un ambient tapat en general amb clarianes ocasionals. La pluja afectarà principalment l'oest i sud de Catalunya, amb registres més abundants per Ponent i el nord-oest. Al vespre d'aquest dimarts, els ruixats arribaran a les comarques gironines, tot i que a la costa no hi plourà gaire. La cota de neu anirà baixant a mesura que s'endinsi l'aire fred dels 2.300 metres al principi del dia, als 2.000 metres al final de la jornada, fins i tot als 1.300 metres al vessant nord del Pirineu. La temperatura anirà a la baixa. Des del migdia es nota el canvi de temperatura, sobretot en les màximes. Els valors màxims no passen dels 19 o els 20 graus. I demà dimecres es va configurar una pertorbació mediterrània i això vol dir que els seus efectes dependran molt de les coordenades finals de la borrasca. Ara per ara els mapes indiquen que serà un dia de pluja demà dimecres abundant als dos extrems de Catalunya amb temperatures que continuaran a la baixa i amb un ambient que serà més fred.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants. Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Entrem en matèria a l'informatiu d'aquest dimarts. Avui comencem a dir adéu a les mascaretes, ja no seran obligatòries en interiors. Es començarà per les escoles i demà, dimecres, s'estendrà a la població en general. Aquest dilluns hem conegut els detalls del decret que ha publicat aquesta matinada el govern i que permetrà que avui mateix tornin les classes sense mascaretes, però només entre els alumnes i no a tots. Repassem on avui ja no caldrà portar mascareta, on caldrà esperar a demà i on encara no ens la podrem treure.
Qui es pot treure la mascareta als centres educatius aquest dimarts?
Avui, que ja han tornat a l'escola i a l'institut, els alumnes ja no han hagut de portar mascareta ni a primària ni als cursos d'ESO de secundària. Els de batxillerat i cicles formatius s'hauran d'esperar fins dimecres, igual que els docents. Catalunya compleix amb el que havia anunciat i els infants s'avançaran als adults, però només per un dia.
Qui es pot treure la mascareta demà?
La població general s'hi sumarà a partir de demà dimecres, l'endemà del Consell de Ministres.
On ens podem treure la mascareta demà?
Ja no caldrà portar mascareta a la restauració, on ja era residual, però tampoc als comerços, als espectacles, als gimnasos i, en general, a tot arreu, amb algunes excepcions.
On no ens podem treure la mascareta?
Els transports públics, siguin del tipus que siguin, serà obligatori continuar-ne portant, igual que els centres sanitaris. Això inclou centres d'atenció primària, hospitals i sociosanitaris. A les residències n'hauran de dur treballadors i visitants, però no els residents que ja no n'havien de portar perquè és el lloc on viuen. I atenció, fa un parell de dies la ministra Dàries va especificar que també a les farmàcies continuaran sent obligatòries.
I a la feina, qui es podrà treure la mascareta?
Pel que fa a les empreses, correspondrà als serveis de salut laboral de cadascuna determinar si cal o no continuar-ne portant. La decisió serà d'obligat compliment. Es basaran, entre altres coses, en el percentatge de personal vacunat, el tipus i la densitat de l'espai en què es treballa o també, fins i tot, la ventilació.
A qui li recomanen que en continuï portant.
La mascareta deixa de ser una mesura general de la salut pública per a tothom i en tot moment, però es recomana que en segueixin portant les persones vulnerables perquè encara tenen risc, persones grans, immunodeprimides o amb malalties de base que es poden descompensar amb la Covid i tothom que hi hagi també d'estar en contacte. I ara que ens hi hem acostumat, també es recomana que la recuperem sempre que tinguem símptomes i així evitem anar escampant els virus, siguin de la Covid, de la grip o qualsevol altre.
Sabies que reduint el gruix del plàstic contribuïm a la reducció de la contaminació? Dyfed ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Dyfe té les certificacions. Dyfe, preveient el futur. Més info a dyfe.com.
Ara us hem explicat els canvis a l'entorn de les mascaretes, però canviem de qüestió, passem pàgina, perquè també hi haurà canvis, i així ho preveu l'Ajuntament d'Olot, en la mobilitat de l'entorn de l'espai cràter. El consistori ha convertit el pàrquing soterrani del Firalet en l'aparcament de referència del nou equipament. També permet descarregar autocars davant el museu, però obliga que la recollida es faci a l'estació d'autocars de la ciutat. Sobre l'entorn, s'ha previst que el carrer Pintor Diumenge sigui només de pujada i s'allargui al carrer Carles I fins a l'avinguda del Morrot.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
Una de les preocupacions que més han mostrat els veïns de l'espai cràter és la mobilitat de la zona. Per evitar que hi hagi problemes de trànsit entre la circulació habitual i l'arribada i sortida de visitants del nou museu, l'Ajuntament ha pres diverses mesures. La principal ha estat convertir el pàrquing del Firalet com a punt de referència de l'espai cràter. De fet, s'ha facilitat que els visitants puguin comprar l'entrada al museu i l'aparcament al mateix temps. Pel que fa als autocars, el regidor de promoció econòmica, Estanis Vaireda, explica que hauran d'aparcar a l'estació d'autocars de la ciutat.
I pel que fa als autocars, que també doncs, en tenim, la idea és que també puguin desencotxar aquí davant. Nosaltres recomanem que tots els autocars vagin a l'estació d'autobusos i, per tant, després, totes les visites que tindrem d'autocars, de grups organitzats, caminin i vagin pel centre fins a arribar a l'estació d'autobusos o buscar els autobusos. No? I d'aquesta manera també gaudiran del centre, poden comprar alguna cosa i veuran doncs, el centre i segurament que els convidarà a venir algun altre dia, no?, amb altres familiars.
Més enllà de la gestió dels vehicles, el consistori també preveu canvis en la circulació. Es connectarà el carrer Carles I fins a l'avinguda del Morrot i el Pintor Diumenge serà només de pujada.
I aprofito per aclarir-ho, no?, que molts veïns que ens veuen fer les actuacions aquí a la zona de la llar d'infants, del Morrot, diuen, aquí què esteu fent, aparcaments de l'espai cràter? I això no són aparcaments. Aquí el que s'està fent és obrir un carrer, que és el Carles I, que és un carrer perquè la gent que ens entengui, quan vinguem del Morrot, del Montsecopa, de l'Institut, ja no farem el camí que estem fent ara i farem aquesta curva fins a arribar doncs, al Pintor Diumenge, sinó que el que farem és baixar directament per aquest Carles I que ens portarà fins a la carretera de Sant Joan les Abadeses, que donarà una sortida molt més fluida a tots els veïns del Morrot, i el que farem després és el carrer del Pintor Diumenge, és a dir, el carrer del Lucky Look, diguem, perquè ens entenguem tots, aquest serà només de pujada. I, per tant, pujarem per aquest carrer i baixarem per al Carles I.
Amb tot això, el consistori espera que no hi hagi grans problemes de trànsit.
Des d'un punt de vista de mobilitat, nosaltres pensem que amb aquests canvis que us comentava, del que el fet de que la gent aparqui el Firalet i que, per tant, vingui ja amb el vehicle, diguem, aparcat el Firalet i pugi a peu, no preveiem moltes dificultats ni molt de trànsit en aquest sentit. Sí que hi haurà més trànsit de vianants, que evidentment vindran a peu, però no de vehicle privat. Els autocars, com deia, aparcaran i se n'aniran, i per tant esperem que amb això no es compliqui el trànsit.
Més enllà de la mobilitat, l'espai cràter també ha suposat la urbanització de l'entorn del Puig del Roser. S'ha pacificat el carrer Macarnau i el carrer Roser i s'ha eliminat part de l'aparcament del cementiri per evitar el gir que hi havia just davant del camí que enfila cap al volcà Montsecopa. Més qüestions. Parlem ara de salut perquè els CAP de Sant Joan les Fonts i la Vall d'en Bas incorporen l'atenció emocional. A partir d'ara, els dos centres de la Fundació de l'Hospital d'Olot tindran una referent de benestar en aquest sentit. S'encarregarà d'atendre a persones amb problemes de salut emocional. Aquesta incorporació s'emmarca dins del Pla d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció Primària i Comunitària. A banda de la incorporació de la referent, s'espera que en el pròxim mes s'incorporin altres especialistes.
L'estat mental i emocional de les persones ha estat una de les branques de la salut que més tocada s'ha vist en els últims anys de pandèmia. Abans de l'aparició de la Covid ja era una causa que els centres d'atenció primària no podien atendre en condicions. Ara, gràcies al Pla d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció Primària i Comunitària, aquesta especialitat es reforçarà. La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, en el marc d'aquest pla, ha incorporat una psicopedagoga com a referent de benestar emocional. Treballaran els centres d'atenció de Sant Joan les Fonts i la Vall d'en Bas Hostalets. La directora de l'atenció primària de l'Hospital d'Olot és la doctora Glòria Bassets.
Ens ajudarà a detectar aquella població que pot tenir més risc de patir problemes de salut mental o problemes relacionats amb el benestar emocional, i ens ajudarà a fer accions a la comunitat. Per tant, és una figura que haurà de treballar en xarxa amb tots, amb les escoles, amb les associacions, amb els ajuntaments, i per tant, doncs, bueno, hem d'avançar en tots els aspectes que tenen a veure amb el benestar emocional.
Amb la figura de la referent es vol cobrir unes funcions molt concretes. Abans de la pandèmia, més del 25% de la població catalana havia patit trastorns alimentaris o problemes de salut mental. Bassets afirma que amb la incorporació de la referent es milloraran punts i aspectes que abans el sistema no cobria.
Una de les realitats que sabem des de fa temps és que el que determina la salut de la nostra població, el 80% d'aquests factors estan fora dels nostres centres de salut o del sistema sanitari, per dir-ho d'una manera. I per tant, sí que des de primària s'han anat fent cosetes per intentar, doncs, treballar amb la comunitat i treballar fora del que és més assistencial, però fins avui els recursos ens feien difícil aquestes tasques.
L'atenció primària de l'Hospital d'Olot també preveu incorporar nous especialistes en les pròximes setmanes. Un d'ells serà la figura del nutricionista i s'està treballant per reforçar altres àmbits, com per exemple la fisioteràpia.
Fem un parèntesi abans dels esports. Marxem de la Garrotxa. El sector turístic gironí ha tancat una gran Setmana Santa amb ocupacions d'entre el 85 i el 90%, tot i que en alguns punts han fregat el 100%. L'afluència de visitants, especialment els dies festius, ha posat a ple rendiment la majoria dels establiments i fa augurar una bona temporada d'estiu. La presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu és Esther Torrent.
També hem notat que hi ha hagut estades un pèl més llargues, també degut a que el client estranger ha pogut venir, algun estranger del nord d'Europa, i el francès, que és més de proximitat, han pogut venir, i això fa que l'estada mitja s'hagi allargat.
El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, parla d'ocupacions molt importants durant tots els dies de Setmana Santa.
Estem parlant de molt concretament d'aquests dies de Setmana Santa, però jo crec que hem de fer una valoració d'inici de temporada a final de mes.
Per contra, el sector de l'hostaleria es mostra moderadament optimista i alerta que aquests dies només s'han ofert un 80% de les places hoteleres, ho diu el president del sector a les comarques gironines, Antonio Escudero.
Però que tampoc és per llançar les campanes al vol ni per dir que això ja està, perquè bueno, jo crec que estem creant un estatus d'optimisme fictici, aquesta seria la meva conclusió, entorn a la cultura de l'oci que existeix ara. Vull dir que bueno, l'oci, sortir, però que la realitat no és aquesta, perquè demà vindrà la crua realitat. Demà altres establiments, o gran majoria dels establiments, tornaran a tancar les portes per a veure què passarà al mes de juliol i agost i com vagi setembre.
I és que, segons Escudero, a partir d'avui dimarts, molts dels establiments que aquests dies han obert portes tornaran a baixar la persiana. Encara en l'àmbit turístic, aquest diumenge ha arribat a Roses el primer dels nou creuers que passaran pel port aquesta temporada. Es tracta del Hanseatic Nature, que porta 138 passatgers, la majoria alemanys. Des de l'Ajuntament destaquen la importància que tenen els creuers per a la ciutat i, en concret, l'impuls econòmic que suposen per al comerç i l'hostaleria local. L'alcalde de Roses és Joan Plana.
No al·ludeix que, evidentment, segurament el debat, des del punt de vista, doncs, de la sostenibilitat mediambiental de cara al futur sobre el model de turisme de creuers, segurament s'ha d'obrar d'obrir, i nosaltres som conscients d'aquesta realitat i evidentment no només estem disposats, sinó que volem participar-hi activament, i per tant evidentment som conscients que a llarg termini segurament aquest debat hi haurà de ser. Dit això, és evident que actualment el model és el que és, volem contribuir a reformar-lo, però evidentment el que no podem fer és aturar la nostra indústria, la nostra economia.
Entre Palamós i Roses sumaran 66 escales de creuers en ports de la Costa Brava aquest estiu. I del mar a la muntanya, perquè les 6 estacions de muntanya de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya clouen la temporada d'hivern després de 144 dies, amb xifres d'afluència superiors a les del curs 2019-2020, quan van haver de tancar les instal·lacions el 14 de març a causa de la pandèmia de la Covid-19. Un total de més de 737.000 persones han visitat les instal·lacions d'esquí de la Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Portainer i Vuitaull, un 8% més respecte a la temporada prèvia de la Covid, amb més de 683.000 visitants. La presidenta de Ferrocarrils, Marta Subirats, ha considerat que les xifres confirmen que ha estat la temporada de la recuperació. En matèria d'infraestructures, Adif ha adjudicat per 6,9 milions d'euros les obres per renovar tota la catenària de les estacions de Celrà, el Gironès i també de Figueres. Les obres permetran modernitzar l'estesa aèria de contacte al llarg de més de 22 quilòmetres de la línia de tren convencional, sobretot a la via que va en sentit Barcelona. El contracte s'ha adjudicat a la Unió Temporal d'Empreses formada per EIM Instal·lacions i Ferrocarrils FCC Industrial Infraestructures Energètiques. Les obres tenen un termini d'execució de 2 anys. L'actuació s'inclou dins el pla de Rodalies amb l'objectiu de modernitzar els equipaments ferroviaris i els treballs es financen amb els fons europeus Next Generation. Parlem ara de salut, anem cap a Osona, perquè la pandèmia va afectar la salut mental de molts joves que de cop van veure com la vida es parava i creixia el sentiment d'incertesa i falta d'esperança. Doncs 2 anys després, una entitat d'Osona, Projecte Aurora, ha recuperat un programa de mobilitat internacional per empoderar joves que no tenen recursos per poder anar a treballar a l'estranger. Durant 3 mesos, 10 nois i noies d'entre 18 i 29 anys han rebut formació i noves eines de gestió de les emocions per emprendre un viatge vital i professional.
I que de cop et vingui una oportunitat així, et diguin, te'n vas a fer unes pràctiques i no et demanem res de canvi, senzillament que estiguis motivada, que en tinguis ganes. I clar, al principi és que em va costar assimilar-ho, però perquè tampoc pensava aquí hi ha algú amagat, saps? No m'acaba de quadrar.
No, perquè a mi sempre m'ha tocat treballar, aquesta és la meva realitat, no? Perquè he de menjar i aquestes coses, no? I quasi sempre he viscut sol. I clar, amb això del Covid se'm van tancar totes les portes de mig món i ostres, i fins que no vaig trobar aquest projecte no vaig tornar a rearrencar. O sigui, aquesta és la meva realitat. I res, aquí estem, aviam si ens anem cap a Itàlia i poc més.
Tatuadors, mecànics de bicicletes i educadors són algunes de les feines que faran allà. I encara en l'àmbit de la salut, primer dia de plena operativitat a la nova clínica Girona després del trasllat de la desena de pacients que hi havia ingressats a la Seu Vella. El centre mèdic engega una nova etapa en unes instal·lacions que tripliquen la superfície que fins ara tenien a l'edifici del carrer Joan Maragall. La nova clínica compta amb 20 llits d'hospitalització, 8 quiròfons intel·ligents d'alta definició, 3 sales de part i 3 per a endoscòpies, 8 box a la unitat de cures intensives i 10 a urgències. També una àrea d'hospital de dia, oncològic i de medicina del dolor amb 20 box individuals, una sala de cirurgia menor ambulatòria i més sales d'hemodiàlisi, entre també altres serveis.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot creu en l'ascens directe.
L'esport a Ràdio Olot.
Un gol de penal de Xumetra a l'última jugada del partit va donar la victòria als olotins al camp dels Sants per 2-3. Els 3 punts d'aquesta Setmana Santa mantenen l'Olot en vida per quedar primer i pujar directament a Segona Federació. El Manresa continua depenent de si mateix, però ja no té marge d'error. Tot està obert a final de falta de 2 jornades per al final. David Planella.
Tenia la temporada als meus peus.
Vamos.
I he anat a assegurar al mig, sabia que el porter estava nerviós, es tiraria un costat i he anat a assegurar al mig. Mitja altura.
I com has celebrat, eh?
Sí, sabia de la gent que estava patint, que no pot estar. Tothom vol ajudar, ens estaven ajudant des de fora i és per ells també.
T'emociona i tot.
Sí.
És Jordi Xumetra, l'heroi de l'Olot al camp dels Sants, el jugador que es va posar l'equip a l'esquena, que hi va creure més que ningú i que va mantenir viu el somni de l'ascens directe, perquè a l'última jugada del partit ell va fer l'esforç d'esprintar per arribar a una pilota llarga, guanyar la partida al defensa i arribar amb avantatge davant del porter. Va intentar acabar la jugada, però el central Toni Badia el va desequilibrar i l'àrbitre va xiular penal. Ell el va provocar i ell el va transformar. Xumetra va assumir la responsabilitat i va superar Antonell amb un xut pel mig. Va marcar el 2-3 i va donar la victòria in extremis a l'Olot. Mànix Mandiola destaca la importància de Jordi Xumetra.
Sí, bueno, ahí ha tirado de recursos, de veteranía. Eso, por ejemplo, hace 10 años no lo hubiera hecho penalti, porque se hubiera preguntado media hora antes solo, pero él tira de oficio y le gana la espalda a los centrales y luego pues ha aguantado bien y nos ha dado los puntos, ¿no? Para algo vale la experiencia y la calidad, ¿no?
El 2-3 de Xumetra va decantar a favor de l'Olot un partit boig al camp de l'Energia. La primera meitat va passar poca cosa en comparació amb com va anar la segona. 7 minuts després de sortir de vestidors, Moja, amb una rematada de cap, va avançar l'Olot i poc després Sergi Arranz va tenir el segon gol a les seves botes, però va fallar un penal que havia provocat Vigues. Del possible 0-2 es va passar de seguida l'1-1. El penal aturat per Antonell va donar ales a un Sants que va empatar gràcies a un gol de Zaid i que fins i tot va marcar el 2-1 amb un golaç de Raúl Martínez des de fora l'àrea. L'Olot va reaccionar de seguida amb el 2-2 de Kilian Villaverde, que va rematar una centrada tot sol al segon pal, i ja a l'última jugada del partit va arribar el 2-3 definitiu de penal de Xumetra. És la segona victòria consecutiva de l'Olot de Mànix Mandiola.
Estamos optimizando, ¿no? Estamos sacando puntos y no sé, yo quiero pensar que cada vez jugamos más a lo que yo pretendo. Entonces, pues bueno, esto nos da un poquito de moral pues para afrontar el último partido de Liga y bueno, y luego a ver qué pasa, ¿no? A ver si el resto son capaces de hacer sus deberes.
Queden dues jornades de Lliga regular i l'Olot continua líder, però sense dependre d'ell mateix per ser campió i pujar directament a Segona Federació. Els olotins, que descansen a la darrera jornada, jugaran el seu últim partit diumenge a les 5 de la tarda a casa contra el Vilassar de Mar. L'ascens a l'estadi municipal només serà possible si al migdia el Manresa perd contra el Peralada i a la tarda l'Olot guanya el Vilassar.
Soñar, por supuesto que sí. Solos tenemos que ganar lo nuestro y ahora pues obligamos a los rivales, en este caso al Manresa, a sacar 4 puntos mínimo. Por nosotros, yo doy por hecho que vamos a hacer los deberes. Entonces, claro, hacer 4 puntos significa no perder ninguno de los dos y incluso ganar uno de ellos.
En les dues jornades que li falten, el Manresa en rebrà el Peralada i visitarà el camp de l'Hospi. Una derrota o 2 empats en aquests 2 partits donaria l'ascens directe a l'Olot sempre i quan l'equip garrotxí hagi guanyat el seu partit contra el Vilassar. Tot és possible a 2 setmanes per acabar la Lliga regular.
I un apunt esportiu més, i és que Tomi Robredo ja ha penjat la raqueta. Ho va fer ahir en la primera ronda del trofeu Conde de Godó de Barcelona, on va perdre per un doble 1-6 davant del valencià Zapata. L'Olotí es despedeix del tenis després de 24 anys com a professional i amb un palmarès extens, amb 10 títols ATP 250 i arribant al top 5 mundial l'any 2006. Robredo es va acomiadar en un partit que va durar poc més d'una hora i que va tancar-se amb una llarga ovació per l'Olotí. A punt de complir 40 anys, ara Tomi Robredo vol dedicar-se més temps a la família i a l'entorn més proper, fora de les pistes del món del tennis.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Avui acabem l'informatiu parlant de cultura popular, bufant la cornamusa.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
I és que el Cornamusam ja ha anunciat dates i cap de cartell. El festival tindrà lloc a Olot del 25 de maig fins al diumenge 29. Enguany, un dels músics confirmats és el gaiter gallec Carlos Núñez, reconegut internacionalment i considerat un dels gaiters més rellevants de la música tradicional. La 31a edició també comptarà amb activitats com la Cercavila, concerts a la plaça de Braus i el Ball de la Cabreta, entre d'altres. Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
No hi ha primavera Olot sense sac de gemecs. El Festival Internacional de la Cornamusa, conegut com el Cornamusam, celebrarà aquest 2022 la 31a edició. El certamen obrirà la tercera dècada amb l'objectiu de tornar a fer reviure la cultura popular i, en especial, el sac de gemecs. El festival començarà el dimecres 25 de maig i es donarà per acabat el diumenge 29 del mateix mes. Des de l'organització volen que sigui uns dies festius per la ciutat, ja que el Cornamusam té un significat important per Olot. El director del Tiler és Àlvar Borrell.
El Cornamusam aquest any enceta els 30 i escaig anys després de celebrar el 30è aniversari. Llavors estem a la tercera dècada d'història. Jo crec que és un festival consolidat i que representa una mica l'ebullició de la cultura popular, deixant de banda Festes d'Altura, que seria el màxim exponent de la cultura popular. Seria un dels altres grans moments que tenim marcats en el calendari, on hi podem trobar sobretot música tradicional i molt enfocada amb el sac de gemecs, però que sobretot els últims anys hem intentat que fos, doncs, un punt on hi hagués, això com deia, una ebullició constant d'actes, cercaviles, de participació popular.
Enguany el festival tornarà a gaudir de diferents actes que portaran música i ambient a la capital de la Garrotxa. Hi haurà cercavila, concert a la plaça de Braus, el Ball de la Cabreta, conferències, vermuts musicals, audicions, gastroteques i moltes altres activitats. La novetat d'aquesta edició serà la participació del gaiter gallec reconegut internacionalment, Carlos Núñez.
Sí, nosaltres esperem fer un ple absolut a la plaça de Braus, esperem que tothom vulgui gaudir tant del concert com de les altres propostes que portem durant el festival, i des d'aquí fem una crida que la gent es reservi el cap de setmana. Ja esperem fer-li propostes de molta alta volada.
L'organització es guarda per més endavant la resta d'artistes que formaran el Cornamusam 2022. D'aquí uns dies es coneixerà la resta de cartell i els horaris de totes les activitats.
Amb cultura popular, aquella cultura que ens marca i que ens defineix. Acabem l'informatiu d'aquest dimarts. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i confiança. Seguim connectats a radiolot.cat. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.